Ràdio Estel. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Bon estiu. Avui tindrem en el nostre programa la superiora general de les religioses de Sant Josep de Girona, Maria Carmen García, que fa pocs dies va visitar la nostra diòcesi. Parlarem amb ella sobre el carisma d'aquesta congregació present a la nostra diòcesi i també arreu de diferents països. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Alguns reptes per l'Església del segle XXI. Durant el mes de maig, tal com és tradició des de fa alguns anys, el nostre bisbat, amb la col·laboració de l'Obra Social i Cultural de la Caixa, organitza unes conferències sobre qüestions d'actualitat. A les darreres, els ponents foren els professors Salvador Cardús, Josep Maria Cullell i mossèn Armand Puig. Totes tres foren molt interessants i varen reflexionar sobre l'Església des de la sociologia, des de la teologia i des de la situació de crisi econòmica. Em voldria fixar, alhora que recordar i ampliar, en la reflexió de mossèn Armand, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i que portava per títol L'Evangeli de Jesús, un missatge per al segle XXI. Repassant alguns apunts de la ponència, pensant en el nou curs que començarem al setembre, recordant que vivim l'any de la fe i l'urgència de continuar comunicant l'Evangeli, també m'atreveixo a formular aquests reptes que ho són de tots i cadascun dels cristians, per bé que alguns, per missió, i tinguem més responsabilitat. Reptes. La relació entre els que afirmem, confessar i, per tant, valorar la fe de l'Església Catòlica i els que manifesten pertànyer a una cultura de matriu catòlica, d'arrels cristianes, la catalana, però no comparteixen plenament la fe de l'Església. Penso que en el nostre país s'està passant de la radicalitat dels dos blocs, aparentment irreconciliables de creient i no creient, a un cert catolicisme difús, aplicable a força persones que professen un catolicisme cultural, però que també declaren el seu agnosticisme i les seves dificultats en relació a la professió de fe. La qüestió és saber si l'Església serem capaços de conduir els catòlics culturals a una fe activa i explícita en Jesucrist, o al contrari, si els creients amb consciència plena encara minvaran. L'altre repte. D'alguna manera, hi podem afegir el repte dels anomenats creients no practicants. Aquests confessen la fe a la seva manera, malgrat que la celebrin poques vegades i potser no assumeixin alguns principis morals importants de l'Església en la seva vida. És important apostar per una actitud d'acolliment de les persones que no parteixi primerament d'un judici previ de la fe de les persones, sovint de vaga formulació i que obeeix a motivacions molt variades, sinó de les possibilitats que s'obren per cada persona des de l'encontre amb Jesucrist. Aquesta actitud pastoral de l'acolliment també s'ha d'oferir a aquelles persones que s'acosten a la parròquia per demanar celebracions en moments importants de la seva vida. Caldrà, però, estar molt atents per oferir-los una proposta engrescadora de la vida cristiana i la necessitat de l'experiència de trobada amb Jesucrist mitjançant els sagraments. Cal posar atenció especialment a les homilies de les celebracions en les quals participen fidels ocasionals, per tal que puguin ajudar a oferir un primer anunci de la bona nova, procurant que tingui un to acollidor, entenedor i personalitzat. Tercer repte, la temptació de fer un còctel de diverses religions per la necessitat de mantenir una certa espiritualitat. Sovint es parla de la necessitat d'espiritualitat, però de quina? El descobriment d'espiritualitats d'altres cultures, barrejat amb el desig de fer-se la pròpia espiritualitat a la carta amb una combinació de tradicions, ens demana proposar la nostra espiritualitat cristiana. Nosaltres hem de mantenir i explicitar la nostra pròpia espiritualitat amb molta intel·ligència, sensibilitat i convicció. I del darrer repte, la necessitat de coherència entre fe i vida. Cal l'esforç permanent de coherència amb l'Evangeli perquè la pròpia vida en sigui testimoni transparent. Qui no llegeix l'Evangeli i potser no el coneix, l'ha de contemplar en la vida dels creients, de tots i cadascun de nosaltres. Sabrem donar-hi respostes? I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquests dies ha visitat la nostra diòcesi la germana Maria Carmen García, que és la superiora general de les religioses de Sant Josep de Girona. El tenim aquí al nostre estudi. Buenos días, hermana María Carmen.
Hola, buenos días.
Usted entiende perfectamente el catalán.
Ah, muy bien, sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Le haremos las preguntas
sí.
En catalán.
Sí, sí.
Bé, en què es deu la seva visita aquí a la diòcesi de Girona aquest estiu?
Pues tenemos aquí cerca de Gerona una casa de espiritualidad, Santa Elena de Solius,
sí.
Y aprovecho a saludar a las hermanas que van a hacer los ejercicios espirituales. Entonces, como estoy cerquita, también aprovecho para visitar las comunidades, un saludo, y ya me dijeron que si podía, si estaba disponible, ya que venía aquí a Gerona, a hacer esta entrevista.
Doncs
jo, con mucho gusto.
Parli'ns una mica de què són les religioses de Sant Josep, les germanes religioses de Sant Josep.
Bueno, somos una congregación religiosa de derecho pontificio que fue fundada precisamente por una gran mujer catalana de aquí, de Llagostera, María Gaitibau. Ella, por su experiencia, fueron tiempos muy difíciles, tuvo la experiencia con el dolor, con el sufrimiento, en su propia familia. Después trabajó durante 20 años con un médico muy famoso, prestigioso de aquí de Gerona, el doctor Amerio Ros, y todo ese tiempo que estuvo con él se sensibilizó muchísimo por la miseria y el abandono en la que vivían los enfermos de Gerona. Entonces, pues el Espíritu, Dios mismo le infundió este carisma, este don, ¿no? Y la preparó para llevar adelante una fundación de religiosas para el alivio y el cuidado de los enfermos de Gerona de aquel tiempo.
Sí, això li anava a preguntar, perquè el carisma que té les religioses de Sant Josep ha estat dedicat a la sanitat, a la gent gran. ¿Quién es el carisma?
El carisma es el cuidado de los enfermos en toda clase de enfermedades y situaciones, sin mirar condición social, ni raza, ni... O sea que eso fue siempre el objetivo. Y después con el lema de aliviar el dolor y sembrar la paz.
Vostès tenen aquí una casa molt coneguda, que és la casa sí. De Maria Gaia, al barri Vell de Girona.
Sí, sí, aquí en Portal Nou. Pues es una respuesta a una necesidad que hoy en nuestra sociedad existe, que es la atención, el cuidado, el acompañamiento a personas que al final de sus vidas pues están enfermas también, tienen situación, dijéramos, por la sociedad misma, no son abandonados, como podríamos decir en otros tiempos, pero que sí están en la residencia, son acogidos en nuestra residencia y se les presta toda clase de cuidados y atenciones. Mm.
Parlem de com està el procés de canonització de la seva fundadora, de Maria Gay, perquè de moment és serventa de Déu.
Sí.
Però fa molts anys que és serventa de Déu. Això no avança? Com està?
Sí, bueno, estas cosas son lentas. En estos momentos, precisamente ahora estamos el 24 de octubre, hará 200 años de su nacimiento. Entonces estamos celebrando este bicentenario. Hemos hecho varias, se hizo una posición, se inició el proceso y ahora estamos pendientes ya de que el Papa, nuestro Papa Francisco, firme el decreto de virtudes heroicas, que entonces pasaría de sierva de Dios a venerable. Porque para que sea beatificada se necesita un milagro. Entonces, los milagros los hay, pero hay que pedirlos y hay que testificarlos mucho y tiene que haber el milagro, ¿no? Y en eso es lo que estamos nosotras pidiendo para que el Señor nos haga, por medio de María Gay, este milagro, para poderla beatificar. Para ser beata.
Bueno, venerable aviat, doncs.
Venerable, sí. Pensamos que en este año o primeros del que viene podremos tener, tener el decreto de beata, de venerable.
Venerable, sí.
Venerable, sí.
Parlem una mica de les vocacions. Com estan les vocacions? On estan vostès esteses arreu del planeta?
Estamos en 13 países. 13 países y 3 continentes, en Europa, en América y en África. En Europa, dijéramos que ha sido la cuna de la congregación, de donde hemos salido para otros países, pero estamos en un momento, dijéramos, podemos llamarlo de crisis, pues toda crisis es crecimiento también, ¿no? No sabemos cómo, pero el Señor está ahí. Y vocaciones jóvenes, dijéramos novicias y junioras, pues no tenemos en estos momentos.
¿No tienen cap novicia ara,
no,
actualmente?
No, en estos momentos en Europa.
En Europa.
Pero en África, pues sí, tenemos un grupito, ahora mismo son 15, van a profesar, si Dios quiere, en el mes de agosto a finales 4, y de varios países. Hay 2 de Camerún, 1 de Ruanda y otra del Congo. Porque en África tenemos el noviciado, dijéramos, al interior nuestro, pero...
¿Y cómo está el Estado español, la seva congregación?
¿Cómo estamos?
Sí, de presencia en España.
España. En España como presencia, aquí tenemos muchas comunidades. Tenemos aquí en Cataluña la mayor parte, que las hermanas han hecho una gran labor aquí, asistencial a enfermos, y ahora tenemos también clínicas y geriátricos. Después tenemos en Andalucía, Valencia, total 29 comunidades. Después en Francia tenemos 2 y en Italia otras 2.
Muy bien.
Es lo que tenemos aquí, dijéramos, en Europa.
Doncs molt bé, germana Maria Carmen García, superiora general de les religioses de Sant Josep de Girona. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Que tingui un molt bon estiu i que faci molta feina aquests dies que està visitant les comunitats.
Moltes gràcies,
A vostè.
Moltes gràcies.
Enviem una forta salutació a tots els amics i amigues que estan de vacances, que les gaudiu al màxim, i tots aquells que també estan de vacances o marxen del seu lloc habitual i no poden escoltar la seva ràdio favorita per escoltar Església Viva, doncs ja sabeu que també ho podeu fer a través d'internet. L'adreça és la següent, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat, a l'apartat de l'àrea audiovisual. Allà trobareu tots els programes de ràdio d'Església Viva d'aquestes últimes setmanes, almenys d'aquest estiu, per a tots vosaltres, si esteu de vacances i no podeu escoltar el vostre programa habitual. Des de l'Església Viva també doncs, encoratgem a totes aquelles persones que treballen durant tot aquest estiu perquè els altres puguin fer vacances. Bon estiu des de l'Església Viva. Little one,
this moment I'll keep my little one, little one.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts, coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Josep Maria Bernils, periodista figuerenc. Benvingut, Josep Maria Bernils.
Molt bones.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
El record general que guardo de la meva infància? Doncs una infància d'aprendre, d'anar a escola i aprendre i tenir ganes de conèixer coses.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
La mort del meu pare, fa 2 anys.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
Home, dies alegres... N'hi ha molts. Potser algun dels premis periodístics, sobretot el Premi Avui de Premsa Comarcal, possiblement per un reportatge d'investigació que vaig fer sobre els empordanesos del 23F.
En quin moment del dia tens un minut de pau i de descans?
Doncs normalment al vespre. A les vespres, després de sopar, és el moment Josep Maria.
La teva principal virtut?
La coherència.
El teu principal defecte?
Defecte... Bueno, jo diria que ho han de dir els altres, no? Els defectes, però... Potser a vegades pensar massa o estar molt, molt capficat en coses quan has de prendre una decisió, així, pensar massa i no decidir-te, no? Potser aquest.
Què és el que més has après de la teva mare?
De la meva mare, doncs, el servei.
I del teu pare?
Del meu pare, el que jo dic el meu lema, no era pas el seu, però jo l'he fet meu després, el sapere aude, és a dir, atreveix-te a saber, atreveix-te a aprendre coses, a saber, a conèixer, a investigar.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
Doncs la coherència, que sigui coherent amb el que fa i amb el que diu.
Què és el que més te molesta d'una persona?
D'alguna manera la incoherència, no? la mentida piadosa potser no, però aquella mentida que dius que no s'aguanta per enlloc, això no ho suporto.
Què li demanes a un amic?
Tenir-lo en el moment que el necessites, doncs tenir-lo a l'abast.
Quan fa que no plores?
Quan fa que no ploro? Jo diria que, no sé, potser mesos.
Quina cosa et posa trist?
La injustícia.
A qui renyaries?
Els polítics deshonestos, molt.
Què és el que més detestes?
Bueno, una mica ho he dit abans, la incoherència. Vull dir, una persona que diu una cosa i llavors fa exactament el revés del que ha dit. Vull dir, això sí que no ho detesto, la mentida, no?
Què és el que més t'agrada de la vida?
Doncs, si no hi ha una obvietat, viure-la, no? Fer coses, aprendre, saber, conèixer.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sí, evidentment, i tant.
Una cita bíblica.
Una cita bíblica. La veritat us farà lliures, crec que és de l'Evangeli de Sant Joan.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Doncs... Bueno, que no tingués una malaltia d'aquestes greus o irreversibles.
Un lloc per pregar.
La Mare de Déu del Món.
Un remei per no enfadar-se mai.
Comptar fins a 5 o fins a 10 i allò pensar les coses abans de dir-les.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Segurament els valors cristians en el sentit ampli, en el sentit molt obert, però aquests valors falten.
Quina és la teva afició preferida?
Llegir, cinema.
El teu animal preferit?
No m'agraden els animals, ho sento.
Un polític?
Jordi Pujol.
Un personatge de ficció?
Un personatge de ficció? El Capitán Trueno, que a més en teoria havia nascut era nascut a l'Empordà.
Un personatge històric?
Un personatge històric, Gandhi.
Els teus actors preferits?
Actors... Bueno, tots dos estaven en una mateixa pel·lícula. Anthony Hopkins i Judy Foster, però en pel·lícules posteriors tots dos sempre m'han anat impressionant pels seus papers que han fet. En Robert De Niro, també.
Una pel·lícula?
Una pel·lícula... De petit em va impressionar molt Fahrenheit 451, pel tema de la crema dels llibres i tot allò, de jove, o d'adolescent, em va impressionar molt. Una clàssica potser seria Casablanca, i una més moderna, El Codi da Vinci, per exemple.
Un llibre?
Un llibre, doncs, a veure, un clàssic seria El Quadern Gris, de Josep Pla, El Codi da Vinci també més modern. Un llibre que em va impressionar molt i que potser no és molt, molt conegut, Els bufons de Déu, de Morris West, em va impressionar moltíssim, molt.
Un diari.
L'Ara.
Un plat gastronòmic.
L'arròs.
Un club esportiu.
L'Unió Esportiva Figueres.
Un cantant, grup musical, compositor...
Lluís Llach.
Una cançó.
Una cançó, Venim del Nord, Venim del Sud, per exemple.
L'escoltem. Gràcies, Josep Maria Bernils.
Venim del Nord, venim del Sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberat. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no ens mena cap bandera que no estigui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminem per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de l'assalt. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder esclavitzat quan és la vida mateixa que ens obliga a cada pas. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Que caminem per poder ser i volem ser per caminar.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El Tribunal Eclesiàstic del Bisbat de Girona ofereix, entre altres serveis, per mitjà de l'assessoria matrimonial, l'atenció i orientació gratuïta a qualsevol persona, sigui o no catòlica, que visqui situacions molt difícils en la seva relació matrimonial. Es pretén ajudar tant les persones amb una relació conjugal no satisfactòria però que encara viuen juntes, com les que experimenten el fracàs derivat de la ruptura conjugal. Per això, forma part de la missió d'aquesta assessoria la indagació de les causes dels problemes conjugals per així trobar-hi solucions possibles en els diferents àmbits de la vida d'una persona, com són el jurídic, el de la honradesa, el d'una fe personal i eclesial, els derivats de crear una família i altres aspectes que es puguin presentar. La missió de l'assessoria, com a tal, és ajudar a la persona a actuar en consciència, orientar-la i buscar els professionals que hi puguin ajudar. Per demanar dia i hora de consulta, es pot telefonar en el telèfon 972 20 19 58. Repeteixo, 972 20 19 58 de 10 a 1 del migdia, o també enviar un missatge al correu electrònic assessoriajuridicabisbatgirona@gmail.com. Repeteixo, assessoriajuridicabisbatgirona@gmail.com. El telèfon 972 20 19 58.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 25, el poble de Vilanant puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. El proper dilluns, dia 26, comença el curset de formació per a organistes d'església i impartit per Ramon Uranies, monjo de Montserrat. Serà en el monestir de Montserrat i durarà fins al dia 31. Més informació en el telèfon 626-924-414. També aquest dilluns, dia 26, el nostre bisbe francès presideix a les 11 la celebració de la missa a la capella dels Germans Desemparats de Banyoles en la festa de Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora d'aquesta congregació. Divendres, dia 30, comença la novena de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar, al matí a 6:45 i a la tarda a les 7, rosari, missa i novena. L'homilia de la missa de la tarda predicada cada dia per un mossèn diferent. La novena durarà fins al dissabte, dia 7 de setembre. Durant aquest temps d'estiu ens porta el significat de l'Evangeli aquests comentaris a mossèn Jordi Callejón, que és delegat de la pastoral en joves del Bisbat de Girona i també rector de la parròquia de Sant Jaume de Sal. Benvingut, Jordi. Quan vulguis.
Vinc, endavant. Lluny de mi, tots vosaltres que obràveu el mal. Avui el text de l'Evangeli ens parla dels qui ens pensem que perquè anem complint amb cosetes de missa ja som del club de Déu, o que Déu està de part nostra. És a dir, Jesús alerta que no hem de baixar mai la guàrdia, que hem de construir cada dia el nostre ser deixebles de Jesús, perquè els qui considerem inferiors a nosaltres ens poden passar al davant. La frase «lluny de mi, vosaltres que obràveu el mal» significa la passivitat del creient davant les injustícies o les situacions antievangèliques de la vida. En el fons, l'Evangeli ens crida a ser radicals de vida. Una vida amb Jesús no només és anar complint amb cerimònies, és complir amb la vida, és complir amb la missió, és complir amb els altres.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.